Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repàs amb titulars, amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
La Generalitat proposa signar un pacte per la mobilitat al Maresme que prioritzi el transport públic.
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, va reunir-se ahir amb els alcaldes del Maresme per presentar-los la proposta de pacte de mobilitat per la comarca que planteja reforçar les infraestructures de transport públic, especialment la ferroviària. En aquesta trobada hi havia l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, que avui ens acompanyarà aquí a l'Info Migdia.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva implementarà la nova prestació de l'espai La Meva Salut pels usuaris del CAP de Calella.
Serà el 2017, segons preveu el Departament de Salut, i permetrà fer consultes mèdiques de forma virtual, enviant missatges de correu electrònic a un professional que respondrà en un termini màxim de 48 hores laborables.
L'Associació de Veïns dels Apartaments Codina es reuneixen aquesta tarda amb el segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, amb Josep Torres.
Entre les propostes que faran el regidor responsable del districte de la zona de Vall d'Engull hi ha la creació de zones enjardinades, ens ho explicarà avui el president de l'associació, Yanis Papangelis.
I Calella per Refugiats ha acordat establir connexió amb la campanya Casa Nostra, Casa Vostra.
La plataforma d'ajuda als refugiats uneix així el moviment que aglutina entitats i població civil que reclama un canvi de polítiques per fer front al greu drama humanitari de centenars de milers de persones desplaçades de casa seva en diverses parts del món.
Fotofilm Calella ha rebut més de 660 curtmetratges per la que serà la 23a edició del trofeu Torretes de curtmetratges que tindrà lloc durant el festimatge de l'any que ve, del 2017.
Aquesta xifra és més elevada que la de l'any passat. La majoria de treballs presentats, uns 400, són de la categoria argument ficció, seguit d'experimental ficció, que ha rebut una vuitantena de treballs. Ara el comitè seleccionador visionarà i puntuarà les obres per fer la selecció de les que entraran a concurs.
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, va reunir-se ahir amb els alcaldes del Maresme per presentar-los la proposta del Pacte de Mobilitat per la Comarca, que s'ha treballat conjuntament amb el Consell Comarcal. El document recull un paquet d'accions valorades en 635 milions d'euros que el territori haurà de ratificar en un termini de 2 mesos per poder-ne establir la priorització i el calendari d'execució, tot i que aquestes queden subjectes a les disponibilitats pressupostàries, va recalcar el conseller.
Doncs sí, Rull assegurava ahir en roda de premsa, abans de reunir-se amb els alcaldes del Maresme, que el model de mobilitat que recull la proposta de pacte està d'acord amb un país sostenible i modern del segle XXI, en què el transport públic és l'element clau.
Un escenari en què hi hagi menys cotxes circulant per les carreteres, que els cotxes que circulin siguin més nets i que el transport públic, i especialment el transport públic ferroviari, tingui una capacitat superior de captar usuaris. Condició necessària, malauradament amb l'estat espanyol mai no és suficient, que és tenir projectes clars, calendaritzats, consensuats amb el territori. Aquesta és la primera idea.
El pacte per la mobilitat que planteja el Departament de Territori i Sostenibilitat parteix de la diagnosi feta amb l'autoritat del transport metropolità i amb els tècnics de la comarca i dona resposta alhora a la moció aprovada recentment pel ple del Consell Comarcal del Maresme.
Així ho va assegurar el conseller Rull, qui va avançar que es recullen un paquet d'actuacions valorades en 635 milions d'euros que s'aniran executant d'acord amb la priorització i el calendari que s'acordi, també amb la disponibilitat de recursos. La partida més important, va dir, aquest fons són els gairebé 400 milions d'euros pendents de la transferència de titularitat de la carretera nacional 2 de l'estat espanyol a la Generalitat de Catalunya.
Doncs sí, el document de base va en la línia d'aconseguir la pacificació de la carretera, una clara reivindicació del sud de la comarca, i que sigui el transport públic i també l'autopista del Maresme quin absorbeixi el trànsit.
Sobre la C32, el conseller va reiterar la determinació del govern de la Generalitat de no perllongar-ne la concessió, que recordem-ho finalitza l'any 2021, però tampoc va especificar si l'aposta és per establir-ne la gratuïtat.
anem cap a un criteri de major permeabilització. Vostès ja saben quin és el nostre criteri, que hem dit que no prolongaríem la concessió. Ara estem fent una feina amb els grups parlamentaris, amb la societat civil, com gestionem les nostres vies d'alta capacitat. Però aquest canvi en el model voldrà dir que la C32, que en aquests moments, insisteixo, amb la mesura que és de peatge, està molt concebuda per trànsit del Maresme, sobretot pel trànsit del Maresme, amb la mesura que això s'obri, es permeabilitzi, vol dir que hi ha un canvi molt considerable de paradigma.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha incorporat criteris de lluita contra el canvi climàtic i també contra la contaminació atmosfèrica en les mesures de mobilitat que recullen en aquesta proposta de pacte per la mobilitat aquí a la comarca del Maresme.
Doncs sí, i ho dèiem a la reunió del Consell d'Alcaldes a la qual hi va assistir el conseller Rull per fer la presentació del document base del pacte per la mobilitat. Hi havia també l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, que avui ens acompanya a través del telèfon. Senyora Candini, benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, bona tarda.
Subscriu la proposta, per tant, no?, del Departament de Territori i Sostenibilitat en aquesta matèria?
Sí, però més que la proposta del territori, ai, del Departament de Territori, jo crec que és una proposta que sorgeix del treball fet des del territori com a tal, no el Departament de Territori, eh? En aquest sentit, vull recordar que, com a mínim fa 3 anys ben bé, que s'ha anat aprofundint en diferents reunions. Recordo perfectament, doncs, el gener del 2014 i també, doncs, el febrer del 2015, en el qual hi havia representants per part de totes les forces polítiques de la comarca, i es va fer, doncs, aquesta anàlisi de cada una de les necessitats que va comportar, doncs, lògicament, que presentéssim un document marc inicialment sobre les necessitats del propi territori, i a partir d'aquí, doncs, es anés treballant amb aquesta primera anàlisi des del territori, que el departament se'l va fer propi, va acabar fent una diagnosi, i el que hi vam presentar és tot un conjunt de mesures i de propostes del que ells anomenen pacte per la mobilitat sostenible del Maresme.
El conseller deia ahir que es dona un termini de 2 mesos per rebre una mica la resposta per part del territori d'aquesta proposta ahir presentada al Consell d'Alcaldes.
Sí, efectivament, per no donar la sensació de que és un document allò en el moment en què es presenta ja públicament tancat, tot i que insisteixo que és un document que sorgeix des del treball, doncs, a peu de carrer, des del propi territori, no? Des del territori i amb el territori, que acaba fent-ho propi el propi departament del govern de Catalunya, però lògicament és veritat que aquests 2 mesos trobo que està bé, perquè tots plegats acabem de mirar exactament aquest conjunt de propostes, aquest horitzó pacte 2020, tot un seguit d'actuacions que ja estan, diguem, que ens diuen com a definitives perquè pugui fer el departament. Sí que hem de recordar, però, que en bona part, en fi, la gran part d'aquestes mesures venen, doncs, diguem, d'una partida pressupostària per part del Ministeri de Foment, que són de 300 milions d'euros, no? Per tant, el que hem de fer també, més enllà de les obligacions inherents que li correspon al propi Departament de Territori i Sostenibilitat, doncs, lògicament, doncs, com més aviat aprovem aquest document i com més aviat puguem donar-lo que realment definitivament per tancat, més aviat el propi govern podrà reclamar la transferència d'aquesta quantitat, i nosaltres també, en tant quant som alcaldes i, per tant, representants dels nostres respectius territoris, doncs, també forçar, empènyer, i demanar, doncs, el compliment per part del Ministeri de Foment de tots aquests diners perquè es pugui fer realitat, doncs, totes aquestes propostes.
S'explicava ahir que ara el treball que s'ha de fer és el de la priorització i el de la calendarització per avançar, doncs, cap a aquest pacte que vol fer que la mobilitat al Maresme sigui sostenible, especialment a través del transport públic, que és la principal aposta que fa. I li preguntaria, pel que fa al transport ferroviari, quines són, al seu entendre, les mesures més urgents per aconseguir que aquest servei sigui també del segle XXI, que ara no ho és?
Miri, jo en la meva intervenció com a alcaldessa, doncs, lògicament vaig agrair tant al conseller com al secretari d'Infraestructures, doncs, que vinguessin i que expliquessin tot el que estaven explicant, no?, i tot un seguit de propostes que presentaven, però sí que no em vaig estar de dir que un municipi turístic com Calella, i també vaig fer menció, doncs, de, lògicament, de Santa Susana, Pineda i Malgrat, lògicament, no?, però que també em vaig fer res a jo, en el sentit de dir de que moltes vegades la necessitat del reforçament pel que que fa el tema de la línia, eh? I reforçament què vol dir? Home, que alguns dels trens venen a molt pocs vagons, eh? Ens va explicar per part del secretari d'Infraestructura que hi havia un problema concretament a l'estació d'Arc de Triomf, que era, diguem, una subestació que és la que és la que facilita perquè el trànsit sigui el més àgil possible, com si caldria una estructura tècnica nova dins de la subestació de que hi ha a Arc de Triomf, que hi ha a l'entorn amb un cost d'entre 3 i 5 milions d'euros, que és el que podia permetre una major dinamització de ferrocarrils amb molts vagons. Eh? Jo no em sé explicar massa més perquè no en sóc enginyera de tot això, però del que vaig entendre és que en bona mesura algunes d'aquestes coses que, per exemple, jo em queixava, no? Era també per una qüestió molt tècnica dels condicionants, també, com vostè deia, no? Molt antics, molt obsolets, que no corresponen al segle XXI, i com entre ells hi ha, doncs, tot aquest tema, diguem, de comandament dirigit de la subestació de l'Arc de Triomf, que és el que impedeix que de manera molt continuada pugui haver molts trens amb bastants vagons.
Li volia preguntar també sobre la pacificació de la carretera, que és una reivindicació especialment del sud de la comarca que recull i pretén donar resposta també a aquest pacte, a la pacificació de la carretera, que diríem ja és un fet aquí a la nostra zona, però això el que ens porta és a haver de desviar part del trànsit que fins ara hi ha a la carretera cap a l'autopista, cap a la C32. Sabem que no s'allargarà la concessió de l'autopista, però tampoc és que sapiguem que hi hagi un pronunciament explícit sobre si ha de ser gratuïta, si hi haurà un altre model de pagament. Vostè què és el que reivindica per Calella?
Miri, jo primer li diré el que reivindico, que és el que he dit sempre, que és que un cop s'acabi la concessió el 2021, doncs, per tant, ja està. Un cop acabada la concessió el 2021, doncs queda clar que el que ha de ser, que és una via, doncs, diguem-ne, de trànsit ordinari, l'autopista, perquè el nivell de càrregues de mobilitat que té la Nacional 2, doncs, la veritat, ho fa bastant insostenible. Però també amb la meva condició de diputada, si se'm permet, jo vaig sentir com en veu del propi conseller Rull, en declaracions al Parlament de Catalunya, deia que un cop la finalització, doncs, diguem-ne, d'aquesta concessió el 2021 passava automàticament de gratuïtat, no? Sí que és veritat que a nivell de planificació general hi haurà un moment en què s'hauran de fer plantejaments de realment quines serien les vies ràpides que pogués permetre, és a dir, si nosaltres traslladem tot el que és la, diguem, tota la densificació i tota la, diguem, la quantitat de mobilitat de la Nacional 2 cap a l'autopista, però també segueix mantenint-se la Nacional 2, perquè cal que volem que sigui pacificat, però que en tot cas totes les càrregues importants passen per l'autopista, aquesta esdevindrà doncs, una via de trànsit normal que també lògicament anirà molt carregada. Què vull dir? Que també sigui pel transport de les mercaderies o per altres qüestions, en unes planificacions territorials de mobilitat, sempre és intel·ligent tenir algunes vies dissenyades que allò s'anomenen vies ràpides. Perquè la via ràpida, en definitiva, també és un element, i ara li parlo dels transports de mercaderies, és a dir, des d'un punt de vista de que nosaltres, ja no parlo de Calella, sinó el conjunt de Catalunya, que som, diguem, un nexe entre Europa i el conjunt de l'estat espanyol i camí cap a Àfrica, no? A partir dels Algesires, doncs hi ha el que hi ha. Doncs és evident que les autopistes esdevenen un element de trànsit ràpid que el fa compatible econòmicament.
Per tant, no caldria, per tant, que fossin de pagament, que hi haguessin els peatges?
Esclar, no és fàcil. Una cosa és, la visió que la fem nosaltres únicament com a ciutadans del Maresme, i per tant és evident, finalitza el 2021 i per tant aquí s'ha acabat i fa molts anys que nosaltres tenim aquest peatge i tenim aquestes càrregues des d'un punt de vista afegides. Però des d'un punt de vista global, hem de pensar també en clau molt més enllà, aixecar una miqueta la mirada i global com a París, ai, com a país, doncs és lògic que hi ha determinats territoris que si ens quedem sense vies ràpides, sense vies ràpides de connectivitat, és molt possible doncs que d'alguna manera o altra no siguem competitius econòmicament. Però, evidentment, estic segur que en tot cas el departament ja estudiarà el que hagi de ser. En tot cas, pel que fa a nosaltres, finalitza 2021 i per tant, doncs ja és hora i ja queda clar.
Gràcies, senyora Candini, per atendre la trucada de Ràdio Calella.
Perfecte, gràcies a vosaltres, gràcies.
3:45, aprofitant la visita al Maresme, el conseller va anunciar també que el Departament de Territori i Sostenibilitat destinarà un ajut de 700.000 euros a les poblacions afectades per les fortes tempestes del passat mes d'octubre, que fins i tot van provocar la mort d'un veí de Mataró, que va veure's arrossegat per la riera de Vilassar de Mar quan circulava amb el seu cotxe.
Part del Departament de Territori i Sostenibilitat tenim un fons de contingència vinculat a l'Agència Catalana de l'Aigua de 700.000 euros. Els posarem en valor i els destinarem íntegrament pel Maresme. Avançarem un any una línia d'ajuts, una línia de subvencions que nosaltres teníem per endegament de rieres, per millora de les rieres, i l'any que ve, ja l'any 2017, obrirem aquesta línia d'ajuts que tindrà un caràcter permanent en el temps. Cada any, des de l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs anar incorporant, responent a les peticions que hi pugui haver per part de les diverses administracions locals. Aquí al Maresme hi tindrà molt, molt a dir.
Aquests diners s'afegiran al que destinarà la Generalitat de Catalunya del seu fons de contingència general, segons va avançar i el conseller, també els 4 milions d'euros que la Diputació de Barcelona ha compromès amb caràcter d'urgència per arranjar els desperfectes ocasionats per la tempesta i que ha portat a les poblacions de Cabrils, Vilassar de Mar i Cabrera de Mar a demanar la declaració de zona catastròfica.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El Departament de Salut acaba de presentar una nova prestació de la plataforma virtual La Meva Salut, que s'ha aprovat de forma pionera en 149 centres d'atenció primària de Catalunya. Es tracta de la possibilitat de fer consultes mèdiques enviant missatges de correu electrònic, evitant desplaçaments i descongestionant el servei, sobretot en èpoques on s'assoleixen puntes d'activitat. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s'ha confirmat que s'oferirà tan bon punt el servei es desplegui pel territori.
L'adjunt a la direcció de la Corporació, Marcel Prat, explicat que aquesta nova prestació es posarà a disposició de tots els pacients de l'àrea sanitària a partir del 2017, de la mateixa manera que ja poden accedir a la informació que es troba a l'espai La Meva Salut.
En el moment en què la plataforma ja estigui amb aquesta nova prestació, ja ens hi podrem afegir. S'està plantejant és a través de la e-consulta com podem fer de que puguem connectar tant el professional sanitari com el pacient, de manera de que un pregunti i l'altre pugui obtenir resposta dins una plataforma segura. Aleshores ja s'establiria, suposo, dins el propi programa, amb quin professional, com es dona resposta, qui dona resposta. Per tant, tot això ja es anirà desenvolupant ara, tal com ens confirmen del departament, durant a partir de l'any 2017.
El programa de consultes, que ja s'ha aprovat de forma pionera, posant en contacte 4.500 pacients i 687 metges, s'afegirà a la cartera de serveis que gestionen des de l'espai La Meva Salut, al qual cal registrar-se per accedir-hi. En altres països aquesta prestació ha arribat a reduir un 40% de les visites presencials als centres de salut. El sistema garantirà rebre resposta en un termini màxim de 48 hores laborables i permet enviar també arxius adjunts a la consulta.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallellatv.
Els membres de l'associació de veïns Codina reuneixen aquesta tarda amb el segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, amb Josep Torres, que de fet és també el regidor responsable del districte de Vall d'Angulí.
Doncs recordem en tot això que l'equip de govern de l'Ajuntament de Calella acaba d'executar un pla de millora urbana al sector dotat amb 150.000 euros.
I avui en parlem amb el president de l'associació de veïns Codina, en Yanis Papangelis. Benvingut a l'Info Migdia.
Hola, bon dia, gràcies.
Primer de tot, parlem, no sé si porta la carta als Reis per avui expressar-li una mica els desitjos que tenen amb el regidor de tota la zona dels apartaments Codina.
Sí, doncs podria ser una carta als Reis, no? Bueno, ja fa temps que estem mantenint reunions amb l'alcaldia i amb l'administrador de les finques, i bueno, amb la reunió d'avui doncs el que ens agradaria és seguir amb les millores que s'estan fent al barri d'Escudina. Fins ara el que s'ha fet és asfaltar, s'ha col·locat un semàfor, però falten cosetes per fer. tema de papereres, tema de bancs, tema de senyalització i sobretot a la zona de part del darrere, d'Escudina, on el que seria el Riarany Vall d'Anguli, tota aquesta zona està com molt deixada i molt bruta. I ens agradaria que això s'arreglés per poder tenir un espai on la gent pugui estar, passejar els gossos, on puguin, que hi hagi bancs per seure, on puguin reunir-se, perquè hem de pensar que és un barri on hi viu molta gent, són gairebé 600 apartaments el que hi ha, i clar, tota la zona són aparcaments de cotxes, que està molt bé, però necessitem també que l'espai urbà acompanyi per poder mantenir pues, una vida de barri, no? Que és el que ens agradaria.
Diguéssim que dignificar també la zona, no?
Exactament, tot... això mateix, sí.
I això passaria per... Quina és la vostra proposta? Què és el que demanareu a l'equip de govern, a l'Ajuntament de Calella, que hi facin?
Demanarem que s'inverteixi en el barri d'Escudina perquè es facin millores en l'espai urbà.
Però amb col·locació d'arbres, de mobiliari urbà, de bancs...
Que és
en concret, no sé si teniu vosaltres ja una mica definit, no? Què és el que us agradaria que es fes?
El que ens agradaria és que es posés un parc infantil a la zona de darrere del Riarany dels Frares, que es canalitzés la riera, que es posessin papereres, que es posessin bancs per seure, hi ha alguna zona també que faltaria il·luminació. Ara tenim com un espai molt petitó amb uns bancs, però clar, això a la nit està tot molt fosc, i si tinguéssim una mica de llum allà, doncs seria tot com una mica més acollidor, no?
Janis, no sé si és la primera reunió formal que teniu amb el regidor de districte, vosaltres des de l'associació?
No, ja s'han estat mantinguent reunions, però com a associació Codina, és la segona reunió que tenim.
De fet, fa un any, no?, que us heu constituït.
Correcte, sí. Som una associació nova, estem començant, estem aprenent, com va tot, però sí que s'han estat mantinguent reunions amb els presidents de les comunitats de veïns, vale? de cada bloc de pisos, i l'administrador de les finques i amb l'alcaldessa, i s'han estat mantinguent reunions per anar fent coses, i està tot en marxa, no?
A l'altre cantó són receptius, no? Amb
sí,
les vostres reivindicacions, tenint en compte doncs, això, que s'acaba d'executar aquest pla de millora urbana, que de fet era una actuació, podríem dir, consensuada a nivell polític, perquè no només els partits que ara formen part del govern municipal, sinó d'altres també, ja en la campanya de les eleccions municipals, havien centrat una mica l'atenció en aquesta zona de Vall d'Anguli,
sí,
no?
Sí. S'estan fent coses ja, estem molt contents amb el que s'ha fet, amb el tema de l'asfaltat, sobretot, del semàfor i tal, però falten cosetes, hi ha feina per fer.
Ara parlaves del semàfor, hi va haver una mica de controvèrsia sobre aquest nou element, amb opinions contrastades, no? D'una banda, els veïns entenc que satisfets perquè s'hagi obert aquesta possibilitat de creuar la carretera Nacional 2 sense haver d'utilitzar el pas soterrani que té problemes d'inundació quan plou fort, no?
Exacte, el tema principal, el motiu principal de posar el semàfor és que quan plou l'únic pas que hi ha és el subterrani, i això en realitat és una riera. Clar, quan plou això s'inunda i no hi ha manera de passar. S'havia de creuar la carretera sense semàfor i bueno, per que això comporta, no? I bueno, ara estem contents, estem satisfets amb el semàfor.
Deia que ja hi ha un nucli de població important, 600 apartaments. Quanta gent viu a la zona dels apartaments Codina?
Bueno, hi ha molts, són 600 apartaments, hi ha molta gent que viu allà permanentment, i també hi ha molta gent que té l'apartament de cap de setmana. Són gent de Barcelona i que venen només els caps de setmana. I a l'estiu, clar, a l'estiu allò hi ha moltíssima gent.
A vegades teniu la sensació de que sou, fins i tot els veïns d'allà ho diuen, ciutadans de segona, com si fóssiu els oblidats de...
Bueno, una mica, clar, com estem una mica allà apartats, no? Sí, de vegades ens hem sentit una mica així, no? Però, clar, és que durant molts anys ha estat una mica deixat i no s'ha fet res en aquell barri. Llavors està tot com molt vell i molt deixat. Ara els veïns estem fent un esforç molt gran i una inversió econòmica molt gran per arreglar el que són totes les façanes dels edificis. I ens agradaria també que tot el que sigui el carrer i tot,
no?
Això, l'entorn acompanyi també, no? I bueno, s'està fent, però... s'ha de seguir aquí.
Aquestes ganes també es demostren amb el fet de que s'hagi constituït i creat aquesta associació de veïns que no hi havia fins ara. Ara la possibilitat de tenir una veu única de tots i de trobar una manera de dialogar directament amb l'administració, això també suposa una mica de canvi, no? També expressa una mica la vostra voluntat. Exacte. I la vostra determinació, no? Perquè realment hi hagi un canvi en aquell sector.
Exacte, sí.
A més, Janis, heu mantingut contactes amb una altra associació que també és nova,
sí,
amb els veïns de Calella Centre, oi?
Correcte, sí, ja fa aquest mes hem mantingut dues reunions i bueno, han sigut molt positives. Estem amb voluntat de col·laborar i d'ajudar-nos mútuament i mirar a veure quins són els interessos comuns que tenim.
Compartiu sobretot moltes inquietuds?
Compartim inquietuds, sí. Sobretot el que té a veure, no només nosaltres, en principi ens ocupàvem del que és la zona d'Escudina, no? Però hi ha coses que també afecten, doncs, al poble, no? I està bé mantenir aquest contacte, no?
Doncs avui hem parlat amb el president de l'associació de veïns Codina, en Janis Papangueli, sobre aquesta reunió que mantenen aquesta mateixa tarda amb el regidor Josep Torres. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Info Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Calella pels refugiats ha establert la connexió, ha acordat establir la connexió amb la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, que aglutina entitats i població civil que reclamen un canvi de polítiques de l'administració per fer front al greu drama humanitari de centenars de milers de persones desplaçades de casa seva en diversos punts del món.
El lema de Casa Nostra, Casa Vostra és "Volem acollir". La principal idea que transmeten els integrants de la campanya és que volen que vinguin a Catalunya persones refugiades i pretenen impulsar alhora diferents accions. Des de Calella pels refugiats i volen establir col·laboració mútua, ja que ja hi comparteixen objectius i finalitats. Ho ha comentat Anna Missé, membre de Calella pels refugiats.
Al final fan el mateix que nosaltres, que és intentar sensibilitzar a la població i impulsar l'acolliment de les persones refugiades a través de diferents actes. Llavors vam estar tots d'acord que això era un molt bon primer pas. Pensem que una de les coses bones que ens pot aportar, doncs, ajuntar-nos amb Casa Vostra és Casa Nostra, és també, doncs, fer difusió de totes les activitats que anem fent des de Calella pels refugiats. El primer que farem és posar-nos en contacte amb ells per veure com s'han d'establir aquests primers vincles i després veurem quines possibilitats hi ha per fer conjuntament.
Una de les activitats amb què ja es treballa és la creació d'un festival solidari de cara a l'abril-maig de l'any que ve. El plantejament d'aquest festival encara és embrionari, però ja han decidit que volen fer-lo durar tot un dia o tota una nit, dividit en diverses àrees.
Fotofilm Calella ha rebut més de 660 curtmetratges per la 23a edició del trofeu Torretes de Curtmetratges, que tindrà lloc durant el festimatge del 2017.
Ahir es va tancar el termini de presentació dels curtmetratges que entren a concurs. Segons el responsable de l'àrea de vídeo de Fotofilm, Pere Mas, la xifra és més elevada que l'any passat. La majoria de treballs presentats, uns 400, són de la categoria argument ficció, seguit de la categoria d'experimental ficció, on s'han rebut una vuitantena de treballs. La procedència és molt variada, internacional, venen curtmetratges d'Eslovènia, els Estats Units, el Regne Unit, Equador i majoritàriament del país veí, França. Ho ha comentat Pere Mas.
Doncs en venen d'Eslovènia, d'Estats Units, de França, principalment, de Bèlgica, de l'Equador, del Regne Unit, o sigui, mundialment, de per tot. Perquè, clar, com que estem en contacte amb distribuïdores, ells ens envien per mitjà d'això, ens envien, esclar, de totes les nacions. Aquest és, de moment, el recompte que tinc.
Ara el comitè de selecció ha de visionar i puntuar els millors treballs, els que seran finalistes, que arribaran a les mans del jurat qualificador.
Els que són comitè de selecció és seleccionar-los i puntuar-los. I llavors els que tenen més puntuació passen a la fase de seleccionats, i els que d'aquests seleccionats, llavors, altra vegada hi ha una mica de selecció de tots plegats, els que han tingut més puntuació, i són els que passen com a finalistes, que després ve el jurat que dona els premis. Normalment de finalistes n'hi ha uns 60, normalment.
El jurat qualificador, Emili, començarà a visionar els curtmetratges el pròxim mes de febrer.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
Tanquem l'informatiu amb el temps. Que ens acosta Joaquim Serra.
El temps de les properes hores esperem que estigui marcat, bàsicament, per l'estabilitat meteorològica. Avui en presència alguns núvols prims, més o menys com ahir, per tant, situació que continuarà sense canvis. Els vents fluixos, molt variables, i situació marítima molt tranquil·la. Mar plana o arrissada a tota la costa, mar esmenca. Pel que fa a les temperatures, aquesta passada nit han baixat una mica les mínimes, les màximes avui, però, seran semblants a les d'ahir. Per tant, al migdia es tornaran a enfilar amb valors de 15 a 17 graus. Demà esperem que augmentin els núvols baixos al matí, més sol a la tarda i amb unes temperatures que es mantindran molt semblants a les d'avui.
Fins aquí l'Info Migdia. A partir d'ara arriben les notícies en xarxa, edició migdia, i a 7:45 una nova edició de l'Info Vespre amb Oriol, Leo i Marc Mir. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a Ràdio...